Bona tarda, moltes gràcies, Montse, per la introducció, m'he emocionat una mica i tot. Perdó si estic una mica nerviosa, però com ja us deveu imaginar, els ballarins estem acostumats a expressar-nos sense utilitzar les paraules, però ho faré el millor que pugui. També m'agradaria dir-vos que de tant en tant, durant la presentació, m'agradaria fer algunes preguntes obertes al públic, molt breus, només per saber quin coneixement previ teniu del món de la dansa i saber on necessito posar més èmfasi o menys. Però seran en moments puntuals, no us poseu nerviosos com jo. Com ja ha dit la Montse, l'objectiu de la xerrada és donar a conèixer una mica més des de l'interior una professió que considero que està molt idealitzada i s'entenen unes idees, hi ha uns mites al voltant de la dansa que potser no són massa encertats i m'agradaria donar-la a conèixer una mica més perquè és una professió preciosa però hi ha molta feina al darrere també. Aviam si així al llarg d'aquesta hora doncs, la coneixem una mica més. Com he dit, és un art però és una professió com qualsevol altra, com un professor, com un metge. És una professió amb una jornada laboral de 8 hores o més, com ja ha dit la Montse, i es treballa 5 o 6 dies a la setmana, mínim, quan no hi ha actuacions. Llavors, sí, reps un sou i et guanyes la vida com qualsevol altra persona. Llavors, hi ha molts ballarins i moltes ballarines pel món. M'agradaria saber si algú del públic coneix el nom d'algun ballarí o ballarina famosa. Podeu aixecar la mà si en sabeu algun. Nuriev, Rudolf Nuriev, un dels grans ballarins del segle XX. Montse, alguna altra? Margot Fontaine, Baryshnikov. Tots aquests ballarins són de principis i mitjans del segle XX, són dels més coneguts. N'hi ha per tot arreu. Alguns els heu mencionat, sí, Rudolf Nuriev és un dels grans ballarins russos del segle XX, la seva parella Margot Fontaine, Mikhail Baryshnikov, també rus i un dels grans ballarins, i la del centre, algú sabria dir qui és? És l'Alicia Alonso. És l'estrella del ballet cubà i és la creadora de l'escola cubana, com se la coneix, en el món del ballet. Són figures més antigues, com podeu veure per les fotos en blanc i negre. També hi ha ballarins molt famosos de més avui en dia. Per exemple, aquest és Julio Boca, que és argentí. Alessandra Ferri, que ha ballat als escenaris fins als 50 anys. També és molt famosa. Julie Kent, americana. Manuel Lerry. Demano perdó pel meu francès. La nomenclatura del ballet és en francès, però jo no he estudiat francès, així que si algú li rexina en algunes de les paraules que dic, em disculpo. Manuel Lerry, que és francès. Tots ells han sigut estrelles i ara són directors la majoria de companyies importants a nivell internacional. I són figures força conegudes. No sé si algun d'aquests noms us ha sonat, però només que sàpigues una mica de dansa en general, és gent que és coneguda. Altres ballarins encara més recents. Carlos Acosta, no sé si li sona algú. També cubà, molt famós. Misty Copeland és una de les primeres ballarines de color que es van agafar a l'American Ballet Theatre, que és una de les companyies americanes i a nivell mundial més importants. Natalia Osipova, per dir-ne alguna, hi ha moltíssimes ballarines russes molt famoses avui en dia. I Ivan Vassiliev, que és conegut pel seu virtuosisme i explosivitat. Per dir-ne alguns, algú sabria dir el nom d'algun ballarí o ballarina espanyol? Víctor Ullate, Tamara Rojo. Exacte. N'hi ha molts per tot el món ocupant posicions de pes en el món de la dansa. La majoria han sigut ballarins principals a les companyies més importants del món. Ángel Corella, segur que a molts us sona, ballarí principal de l'American Ballet Theatre. Va sortir de l'escola de dansa Víctor Ullate a Madrid, on vaig estudiar jo, Tamara Rojo, ballarina principal del Royal Ballet de Londres i actualment directora de l'English National Ballet també a Londres, que és la segona companyia més important del Regne Unit, també sortida del Centre de Dança Víctor Ullate de Madrid. Lucía Lacarra, ballarina principal a Múnich, va venir aquí a Espanya per encarregar-se de la companyia del Víctor Ullate abans que tanqués, també renom internacional. Ha sigut l'estrella, per exemple, alguns dels concerts d'any nou que es fan a l'Òpera de Viena. També de l'Escola de Dansa Víctor Ullate. No ho faig per fer promoció, però la majoria d'estrelles del món de la dansa han sortit d'allà. Igor Yebra, una altra ballarí de la mateixa escola, també amb renom internacional. I Joaquín de Luz, per exemple, que està ballant al New York City Ballet. És principal. Algú coneix algun ballarí català? A part de mi. No diria que són tan coneguts a nivell internacional, estrelles. En el món de la dansa, evidentment que ho són, però m'agradaria posar aquests dos exemples perquè els dos han estudiat aquí. Ja fos a l'Oriol Martorell, que és on es fa el grau elemental de dansa, o a l'Institut del Teatre. Ell és l'Aleix Martínez, era de la meva promoció, té la meva edat, i va guanyar el Prix de Lausanne amb 15 anys. El Prix de Lausanne és la competició per estudiants de dansa més important a nivell mundial. Té molts anys de recorregut i, en general, els ballarins que aconsegueixen premis en aquesta competició acaben sent ballarins de renom, segur. L'Aleix va guanyar i la Sònia Vinograd, que és una mica més joveneta, també va guanyar el mateix concurs. La Sònia Vinograd és ballarina principal al Ballet de Noruega i a l'Aleix s'ha fet molt nom com a coreògraf de dansa contemporània, tot i que la seva formació és clàssica, i té un gran nom a Alemanya. Vull dir que també hi ha ballarins famosos que es guanyen la vida i n'hi ha moltíssims. Això era només per posar algun exemple. Vale. Llavors, ara que coneixem alguns ballarins més i sabem que és una professió, m'agradaria anar tractant un per un una mica els mites que considero que són els més comuns, els malentesos més comuns que un es troba quan algú li pregunta què et dediques i diu soc ballarina. El primer el demostraré perquè passa en un 99,9% dels casos, que és això que sol fer la gent, que és una caricatura bastant cutre i bàsica del que és la dansa. El ballet ha evolucionat moltíssim, sobretot a les últimes dècades, i ja no només és el ballet romàntic original, sinó que s'ha diversificat i hi ha el neoclàssic i ha evolucionat en el contemporani, que ara és el que més s'explota, però és un art molt físic. Aquest gest que fa la gent ho fa semblar molt delicat i molt fifi, però requereix una gran força física, i m'agradaria posar-vos un parell de vídeos molt curts on es veuen alguns dels moviments més potents del ballet per potser canviar una mica aquesta idea original. És igual. No, tranquil. De moment passem dels vídeos, jo segueixo i si la cosa s'arregla, doncs endavant, i si no, malauradament, sense vídeos. Volia ensenyar-vos aquests vídeos, que eren bastant espectaculars, per donar a entendre que, si bé el ballet és molt físic, ha evolucionat molt i és molt potent, no és un esport, el ballet, és un art. El que passa és que és un art físic. Així doncs, encara que potser els moviments que en un moment poden despertar més aplaudiments o més són moviments més físics, com grans salts o girs virtuosos, el que volem els ballarins com a artistes al final és arribar a un públic amb una mirada o amb un petit gest insignificant. El que volem és transmetre emocions i generar emocions en el públic. És l'objectiu final i el més gratificant com a ballarí. De fet, malgrat que jo he participat a tots els ballets del repertori, a Llac dels Cignes, Don Quixot, Giselle, La Bella Dorment, tots, El paper que potser més he disfrutat i pel que segurament millor se'n recorda a la companyia on vaig ballar és el de Solveig, de l'obra Peer Gynt d'Ibsen. És una obra de teatre que vam adaptar i l'escena final havia de fer de senyora de 80 anys cega que es retroba amb Peer Gynt, que la va buscar finalment. I recordo que sempre que assajàvem aquesta escena final tots els ballarins de la companyia venien al voltant a mirar-ho i acabaven plorant sempre. I els dos músics que teníem a l'escenari, un violoncel·lista i una pianista, també tocaven amb llàgrimes als ulls i tot el públic també. I això és el que al final vols com a ballarí, és despertar emocions, encara que potser en alguns moments sigui una cosa més física i potent, però no deixa de ser un art. Llavors, la cosa que uneix aquest esport amb aquest art és l'art de crear una il·lusió, la il·lusió de que no passa res i de que tot és molt fàcil. Si algú ha vist algun ballet, no sé si algú ha anat a veure algun espectacle de ballet algun cop, segur que us ha semblat que el que estàvem fent era preciós i facilíssim i que no passava res. Doncs segurament quan estàveu veient la ballarina principal, per exemple, fer la seva variació d'Odil al tercer acte, ja ho hem trobat als vídeos, després els poso. Segurament per dins s'estava cagant amb tot, perdó per l'expressió, perquè tenia molt mal dels dits del peu o perquè la seva parella no l'havia col·locada bé en aquell pas. I el que fa el ballet tan difícil en part és el fet de que mentre que un esportista d'èlit, mentre fa el seu moviment o el que hagi de fer, pot demostrar aquest esforç, pot esbufegar, pot fer carotes, pot ajudar-se. Els ballarins hem de fer coses igual o més difícils, però somrient o tristos i sense que es noti res. Així que és una de les altres coses que fan el ballet molt, molt, molt difícil. Com s'aconsegueix aquest control de les emocions, del cos, poder fer aquestes coses tan difícils i que sembli que no passa res? Doncs amb moltíssim entrenament. La majoria de ballarins comencem molt joves, jo vaig començar als 4 anys. No cal començar tan joves, però sí que és cert que requereix molta repetició. És un art que s'aprèn fent mímica, és a dir, tu veus un model i tu l'imites. El teu cervell pot treballar molt ràpid, però el ballet no es pot aprendre en un curs intensiu de 3 mesos. Per què? Perquè el cos necessita molt més temps per processar aquesta informació. I és un art en constant evolució i en constant perfeccionament. Tu pots veure un model, ho pots intentar i no ho podràs fer fins al cap de X anys. Per això, quan tu comences de petit, comences fent els passos més bàsics, els essencials, que llavors seran necessaris per anar fent passos més i més difícils i més complicats. I els millors ballarins del món segueixen tenint una classe de ballet diària amb els seus entrenadors personals, els seus professors i assajos on els diran aquesta mà aquí no l'has acabat de posar bé, aquest peu aquí estava torçat. I requereix moltíssima, moltíssima feina. Des de ben petit o més gran, però una feina molt consistent. Requereix molt sacrifici i molta dedicació. La majoria d'estudiants de dansa no tenen una adolescència i infància normal. És un ballet molt absorbent que requereix moltes hores per això, perquè és un ballet que es fa, és un art que es fa amb el cos i el cos necessita més temps que la ment normalment. No sé si ja podem veure les fotos. Per exemple. Aquest és un dels exemples que us volia dir de com ha evolucionat el ballet. Això és una peça que es diu In the Middle, Somewhat Elevated, de William Forsythe. És un ballet del segle XX i és neoclàssic. I és bastant menys delicadet que aquella volteta que he fet al principi. La ballarina que veieu és la Sylvie Guillem, que també és molt, molt famosa a nivell mundial, és francesa. em sap greu, no es pot sentir el so, però l'important és el que estan fent els ballarins. Perquè us feu una idea, aquest ballet ja té com a mínim 20 anys. És a dir, que avui en dia es fan coses encara més extremes i exclusives. Vale, si et sembla, em pots posar una altra. Aquest encara. Això és el que us deia dels fuetes. Són els vips més famosos del ballet. La majoria de ballets romàntics i clàssics acaben així, amb la ballarina a l'escenari fent com a mínim 32 d'aquests girs. Fer-los amb les mans a la cintura és increïblement difícil, sense marejar-se, sense moure's de lloc, i això després d'haver ballat durant 3 hores en un escenari i fent cara de que no passa res. Aquests girs amb la cama extesa a la segona normalment estan pensats pels nois. Com podeu veure, les cames de la noia són molt fortes. És molt difícil fer aquest tipus de gir per una noia. Aquest gir encara és més complicat perquè ha fet dos fuetés sense doblegar la cama de suport. I aquesta és la Tamara Rojo, que una de les coses per les quals és més famosa són els seus girs increïbles i el seu control. És capaç de fer 32 fuetés dobles o triples, que vol dir girar 3 vegades sense baixar de la punta. Això és el final del Llac dels Cignes, és a dir, que aquesta noia ja portava 2 hores ballant abans de fer això. Per exemple. I si ho vull treure... Vale, perfecte. Vale, gràcies. Molt bé. Perdó, aquests vídeos són els que tenia intenció d'ensenyar-vos al principi per contrastar-ho amb la idea del ballet com una cosa delicada. Bé. Després d'haver vist aquests vídeos dels extrems i d'haver repassat la primera preconcepció del ballet com algo que fa la gent delicada, m'agradaria preguntar-vos si algú té una d'aquelles idees relacionades amb el ballet que creuen que potser no acaba de ser correcta, però que tothom creu. Coses dels ballarins o del ballet que pugui ser un mite, però que està molt extès. Algú té alguna idea? Alimentació. Perfecte. Començarem pel mite de l'alimentació, els extrems i els trastorns alimentaris, perquè malauradament és un mite molt extès, que té part de veritat, però que les sèries i les pel·lícules sensacionalistes han magnificat i fet d'una manera que no és real. Com en tot, hi ha part de veritat i part de mentida. És a dir, sí, hi ha problemes amb el menjar, sí, hi ha trastorns alimentaris, però no tothom els té. Són casos aïllats, per sort, i avui en dia els estudiants de ballet i els adults tenen molta més informació nutricional i els cànons de bellesa han canviat molt, sobretot amb la dansa contemporània, cosa que és d'agrair. Però sí que n'hi ha. Per què? Per començar, perquè hi ha una estètica pel ballet que podria canviar, sí, però que és la que és i que s'ha d'estar prim. Hi ha pressió per estar prim, sobretot tenen pressió per estar primes les noies. Els nois han d'estar més forts perquè han de saltar i han d'aixecar noies i aixecar 40 o 50 quilos, de vegades en posicions una mica incòmodes, no és fàcil, però les noies sí que tenen més aquesta pressió. Heu de pensar que la dansa és un art que s'aprèn i es practica davant d'un mirall. 8 hores o 10 hores al dia els ballarins el passen davant d'un mirall, normalment amb unes mitges i un mallot, i quan una persona s'està veient tantes hores, tants dies davant d'un mirall, és fàcil que comenci a veure defectes o que sigui exigent. Els ballarins també per naturalesa són gent molt exigent i perfeccionista i de vegades això pot generar en conductes extremes. Però els ballarins hem de ballar unes 8 hores diàries. No sé si teniu idea de les calories que es poden arribar a cremar quan un fa dansa 8 hores diàries, però us garantitzo que són moltes hores i els ballarins mengem. Mengem molt, potser us sorprendríeu de veure el que mengem alguns ballarins. I també hi ha aquesta idea de que molts ballarins són vegetarians o vegans. Ho he sentit molt. Ah, ets ballarina, tu deus ser vegana. No necessàriament. Per poder tenir la musculatura fa falta proteïna i mengem de tot. I sí, també anem al McDonald's de tant en tant. Vull dir, no hi ha cap problema. Com podeu veure, ens mantenim en forma perquè ho cremem tot a l'escenari. Sí que hi ha casos extrems, però no són tan extensos com algunes sèries o pel·lícules com Cisne Negro. Ho sento si hi ha algun fan de Cisne Negro a la sala. Tinc molts pensaments com a ballarina professional d'aquesta pel·lícula. Però bé, és un mite que cal desmitificar perquè no està extès i cada cop menys. També depèn molt del país. Països de l'est i Europa potser encara hi ha més tradició, però sobretot a nivell d'Estats Units cada cop es demana més, sobretot a les ballarines, que tinguin un nivell de massa muscular i que s'alimentin. Alguna altra idea? Les lesions, perfecte. Sí, hi ha aquesta idea de que els ballarins es lesionen molt o que estan sempre lesionats i que són uns pupes. Com amb l'altre, sí i no. És a dir, els accidents poden passar, com en qualsevol professió. Pots caure malament d'un salt, pots torçar-te un turmell, pots caure malament d'un porter. Un porter és quan un noi té una noia alçada. Pots caure malament. Pots relliscar. Les condicions en les que hem de ballar els ballarins al terra molts cops és molt dolenta. Per exemple, la meva companyia ha anat molts cops a Tour a Itàlia i sobretot al sud d'Itàlia, aquests teatres tan macos, les òperes. A l'escenari és fusta, com aquest. Estan molt inclinats cap endavant, però molt inclinats. I hi ha bonys i hi ha forats. Llavors, és molt típic abans d'un espectacle. Evidentment, es posa linòleum a sobre de la fusta. Ja no es balla mai sobre la fusta. I és molt comú veure ballarins abans d'un espectacle fent així, notant els bonys i marcant-los d'alguna manera per evitar aquells llocs a l'escenari, per evitar sobretot posar la punta, perquè si quedes clavat a la punta et pots fer molt mal. I en casos extrems, si la resina, coneixeu la típica capsa de resina que es posa al costat de les classes de dansa dels escenaris, són unes capses de fusta i les ballarines normalment posem el peu així i ens posem resina perquè la resina evidentment ajuda a no relliscar. Però en casos extrems, els tècnics passen abans d'una actuació amb una fregona i un cubell amb Coca-Cola barrejada amb aigua i freguen tot l'escenari perquè el sucre de la Coca-Cola fa que quedi més enganxós. I així hem evitat molts accidents. Però els accidents així i tot poden passar i ens podem lesionar. En general, els ballarins, quan és una cosa menor, potser una persona consideraria que estan lesionats, però un ballarí no la considera una lesió, considera el mal diari. Poques vegades veureu un ballarí queixant-se i si es queixa és que té una cosa greu i els ballarins sortim a l'escenari fins i tot amb esguinços, molts cops. Així que, tot i que les lesions o els mals són freqüents, El grau per determinar què és una lesió o no és molt relatiu, depèn de la capacitat d'aguantar el dolor que es tingui. I no són sempre. Jo, de fet, la pitjor lesió que he tingut a la meva vida me l'he fet no ballant, me l'he fet quan ja he acabat la meva carrera professional. El pitjor que he tingut ha sigut algun esguinç i normalment un ballarí en 2 o 3 setmanes ja torna a estar a l'escenari. És estrany el ballarí que estigui parat molt temps i no solem recaure. Tampoc ens ho podem permetre perquè els ballarins no tenim 3 ballarins a darrere que ens puguin substituir i fer el nostre paper. En general hem d'estar bastant bé, però amb una bona nutrició, sabent el que es fa i sobretot fent les coses bé, per això el ballet s'aprèn des de petit i s'aprèn gradualment i la tècnica del ballet està pensada perquè no et lesionis. Si et lesiones és que ho estàs fent malament. Llavors, no són tan comunes les lesions. Jo diria que són més aviat mals quotidians. Alguna altra cosa? Si no, parlaré de les altres que em semblen. L'homosexualitat dels homes, exacte. El mateix, com amb tot, sí i no, hi ha de tot. És molt interessant perquè en aquest sentit canvia molt depenent del país i de l'escola on hagis estudiat. Per exemple, als Estats Units són molt pocs els ballarins que es consideren homosexuals, la majoria són heterosexuals. Però en canvi a Europa sí que n'hi ha més. I concretament a certes escoles, per exemple, quan jo ballava a Londres, diguéssim que les 3 escoles més importants de Londres són el Royal, l'English National Ballet School i el Central School of Ballet, que és on jo ballava. Bé, doncs a la meva escola la majoria eren heterosexuals, però els del Royal Ballet i l'English National, la majoria es consideraven homosexuals. Hi ha de tot i la dansa no està necessàriament lligada a una identitat o una orientació sexual. Això, vull dir, és un mite que cal desmitificar perquè pots trobar de tot, com a tot arreu. Alguna altra cosa? No tingueu vergonya, pot ser alguna cosa que no soni bé, però... Sí. No. La dansa clàssica és la base de tot. I a partir d'aquí, llavors, és a dir, primer has de tenir una base, has de saber com funciona el cos i has de saber fer unes formes concretes per poder-les trencar i poder innovar sobre aquesta forma. Sí que és cert que potser ballarins que fan molt contemporani ja no practiquen tant el clàssic, però tot ballarí a qualsevol companyia de clàssic o contemporani comença la seva jornada laboral amb una classe de ballet d'1 hora i mitja, tot ballarí, i es segueix fent durant tota la carrera. Potser les ballarines contemporànies no es posen puntes, però la dansa clàssica tots l'han estudiat, tothom comença amb la dansa clàssica. Considero que si no tens aquesta base, hi ha coses que encara que siguin contemporànies no les pots fer, si no has après primer aquesta base. És a dir que sí. També hi ha aquest mite, sobretot a les escoles de dansa, que els que no són prou bons pel clàssic fan contemporani. Això també és totalment mentida. Vull dir, hi ha molta gent que escull el contemporani perquè el volen i també són fantàstics en clàssic. És més, a qualsevol companyia professional que vagis avui en dia et demanaran que siguis bo tant en clàssic com en contemporani. No s'entén un ballarí que només balli clàssic en el segle XXI. És imprescindible els dos. Algun altre mite que potser ja no està tan extès, però ho he sentit, és que el ballet és fàcil i és per gent tonta, que els ballarins no pensem. Com ja ha dit la Montse, molts ballarins estudiem carreres a part de ballar en el temps lliure, en el poc temps lliure que tenim, i ser ballarí requereix moltíssima intel·ligència, aprendre una coreografia veient el que fas, aprendre múltiples coreografies diferents a la mateixa hora, aprendre diferents posicions, és a dir, el rol d'una persona o el d'una altra, dintre d'aquestes coreografies alhora requereix molta rapidesa mental, molta capacitat de memorització i de repetició. És a dir, que els ballarins potser no tenen una intel·ligència típica científica o matemàtica, són gent intel·ligent, també. Han de ser-ho. Si no, no podrien dedicar-se al món de la dansa, perquè és molt competitiu i si no ets prou ràpid, quedes fora. Alguna altra cosa? Si no, segueixo amb el que tenia jo pensat. Matrimoni en el sentit de que no fan vida social als ballarins. Aquest és un altre mite que volia tractar, sobretot per la pel·lícula Cigne Negre, que representa els ballarins com gent molt obsessiva, que només viuen pel ballet i només tenen ballet i ja està. Sí que els ballarins són perfeccionistes, pel que he dit, és un art que requereix arribar a una perfecció. Sí que és molt absorbent perquè requereix moltes hores diàries de dedicació, però els ballarins tenim interessos fora de la dansa, també s'estableixen relacions. En moltes companyies les relacions s'estableixen a dins pel fet de que és gent que té el mateix estil de vida que tu i els mateixos horaris que tu, perquè sí que és cert que és difícil de vegades, sobretot en temporada alta d'espectacles, compaginar-ho, però hi ha moltíssims ballarins casats, de fet, la majoria, o en parelles, i moltes ballarines que són mares, no s'han esperat acabar la seva carrera, sinó que han sigut mares i han tornat a ballar. Sí, sí. Vull dir que no és incompatible la vida social amb la vida del ballarí. I tampoc hi ha aquest nivell de competitivitat i enveges que es representen en algunes pel·lícules i sèries. Clar que de vegades et sap greu no aconseguir un paper que volies aconseguir, però ningú li posarà vidres a les puntes a una altra ballarina i ningú apunyalarà una altra ballarina a l'escenari. Al contrari, normalment, després de potser aquest inicial desencant, si no t'han donat un paper, la gent s'ajuda entre elles. Si tu ja has fet un paper, ajudes a la gent que l'ha de fer. Estem contents els uns pels altres i ens donem suport i ens ajudem. Ens ha costat massa arribar fins on hem arribat com per posar-nos en aquest tipus de competitivitats i enveges. No, som gent normal i no hi ha tan mal rotllo com es fa entendre a les sèries i a les pel·lícules. Ella és de dansa espanyola, la Sara Varas. No et sabria dir exactament com es categoritza, però no és ballet, la Sara Varas. Segueixo explicant-vos algunes coses que em sembla que són bastant interessants. Ja hem parlat dels trastorns. L'altre mite, que aquest no és un mite i és cert, i que l'ha mencionat la Montse a la introducció, és que és una carrera molt curta, com la dels esportistes d'èlits. Hi ha excepcions. Alicia Alonso sortia a ballar a l'escenari mig cega amb més de 60 anys i Alessandra Ferri, la ballarina italiana que us he ensenyat al principi, ha fet el paper de Julieta en el ballet Romeo i Julieta amb 50 anys. Que això sigui evident perquè el personatge se suposa que té 14 anys ja és una altra cosa, però a nivell físic i expressiu sí que l'ha pogut fer. El que passa és que això són exemples comptats. La majoria de ballarins i ballarines, potser els ballarins tenen una mica més de marge, però les ballarines se solen retirar entre els 30 i els 40 anys. Que es retirin dels escenaris no vol dir que abandonin el món de la dansa. De fet, la majoria de ballarins segueixen sent professors, passant a ser coreògrafs, que és l'ambició de molts ballarins, perquè quan ets artista també tens ganes d'explicar històries noves i un cop has tingut tota aquesta experiència vols crear coses noves. Molts passen a ser coreògrafs i molts passen a tenir les seves pròpies escoles o companyies o ens dediquem a ser repetidors. El repetidor és la persona que ensenya la coreografia i l'assaja i la treballa amb els ballarins i la porta a l'escenari. Quan un ballet ja forma part del repertori d'aquella companyia, és a dir, és un ballet que ja s'ha ballat. Si és una estrena per aquella companyia, evidentment ve el coreògraf original i treballa amb els ballarins. Però llavors aquests repetidors, quan es torni a fer aquesta coreografia, seran els que s'encarregaran de tornar a posar aquest espectacle a l'escenari. Així que encara que ens retirem dels espectacles, seguim en contacte amb el món de la dansa. Però sí, és curta. Les virgueries que es fan en el ballet no les pots fer quan tens 50 anys. De fet, jo com a ballarina professional, als 25 o 26 anys ja vaig començar a notar que l'esquena ja no donava per tant. Vull dir que és bastant exagerat, sí, en aquest sentit. Sí, algú... no, Jason. Max, perdó. No, sí. Bé, llavors, una altra cosa que m'agradaria ensenyar-vos, perquè trobo que hi ha molt mite i que potser no és molt conegut, són les puntes. No sé si algú ha vist un parell de puntes a la vida. Bueno, jo us les ensenyo igualment. Trec tot el repertori. Això és un parell de puntes noves. Així. No és ciment. Hi ha gent que pensa que és ciment. Són capes molt fines de guix i de roba, de tela, enganxades. I sí, això sí que és fusta, però és una capa molt fina de fusta. Quan són noves, són impossibles de doblegar, però al cap de dos dies de dur-les ja passen a estar més aviat així. Aquestes són de les últimes que vaig utilitzar. I tenen les gomes perquè no ens caiguin. Les cintes aquestes per apretar-les més o menys. Hi ha 30.000 models de puntes, 30.000 marques pels diferents peus. De fet, a les companyies més grans es fan les puntes a mida per cada ballarina, però estem parlant de Royal Ballet, American Ballet Theatre. La majoria ens donaven el que tenien i normalment no eren suficients. Les puntes duren poc, duren 2 o 3 setmanes. Aquestes encara no estan molt donades perquè no les vaig portar molt, però normalment al cap d'uns dies pots fer així i tocar amb els dits aquí. És a dir, que és tou. Per què ha de ser tou? Perquè si fos tan dur com la gent es pensa, una ballarina no podria caure d'un salt i no trencar-se la cama. Hi ha d'haver una amortiguació i s'ha de poder passar per tots els punts del peu, tant per pujar com per baixar. També seria impossible poder pujar a la punta de manera gràcil si això no es pogués doblegar. Llavors, a més, les ballarines fem 30.000 coses perquè ens durin les puntes, perquè les puntes són molt cares. Un parell d'aquestes puntes val 65 euros i, com us he dit, normalment ens duren 3 setmanes. En una ballarina professional normalment se li donen un parell de puntes per mes de temporada. Si una temporada són 10 mesos, 10 parells de puntes, ballant 8 hores al dia ja els dic jo que no és suficient. Llavors fem 30.000 bogeries com tallar-les abans perquè ja estigui la forma feta, posar-los superglue a dins perquè encara siguin més fortes, o si no, jo el que utilitzava és goma laca. Si hi ha algun estudiant o algú que faci belles arts, la goma laca s'utilitza per treballar la fusta i això ho posem perquè sigui més resistent la fusta. Es fan servir moltes coses. Llavors, tema... A veure si tinc aquí la diapositiva. Això és per després passi això. Aquest tema relacionat amb les puntes. Això és un extrem fet perquè la gent s'impressioni. Avui en dia, al segle XXI, hi ha 30.000 protectors de dits, separadors de dits, diferents tiretes, perquè això no passi. És a dir, una ballarina que tingui els peus així és massoca i no es posa res per protegir-se. De fet, jo, com a ballarina professional, només utilitzava això, que és una mitja vella, i m'ho enrotllava així els dits. Així. I pràcticament mai he tingut un allà. Vull dir que aquesta figura de la ballarina que es treu la punta i està tot ple de sang, és un mite o és una ballarina molt poc responsable amb els dits del seu peu? Si balles sense mitges i hi ha molta suor, potser amb el frec de la pell sí. Evidentment, les ballarines tenim durícies a la pell, la pell es protegeix del frec i moltes tenim alguna ungla potser una mica negra, però això és molt extrem. No és la realitat. No al segle XXI, potser fa molts anys, quan no hi havia totes aquestes coses, i això és molt cutre, hi ha coses molt de silicona, molt, molt més elaborades que es fan per les puntes. Però sí, això, els peus de la ballarina així són un altre mite i també tenim peus bonics que es poden veure. Llavors ja m'agradaria parlar-vos de el títol de la xerrada, que és què fa un ballarí tot el dia per guanyar-se el sou, perquè els ballarins també tenim un sou, no hem de fer tres feines diferents. Cap a la feina que fem el sou sigui digne ja és un tema completament diferent, però sí, ens podem guanyar la vida només fent dansa. El dia a dia d'un ballarí normalment comença abans de començar la jornada laboral oficial fent algun tipus d'exercici per mantenir-nos en forma. Molts ballarins ens agrada molt fer pilates o fer ioga perquè és una mena d'estirament que s'assembla a algunes coses que hem de fer al ballet. Molts van al gimnàs a fer peses o cardio abans de començar el dia. Jo, per exemple, sortia a córrer cada dia i em posava la música del segon acte del Llac dels Cignes. El Llac dels Cignes té quatre actes i a l'acte segon i a l'acte quart són els actes que passen al llac, on veus les noies vestides així. Això, de fet, és la dansa dels petits cignes, que suposo que la majoria coneixeu, i aquesta seria. Jo feia la dansa dels petits cignes perquè era baixeta i intentava córrer la durada de tot el segon acte del ballet del Llac dels Cignes perquè el ballet del Llac dels Cignes siguis principal, solista o cos de ball, és la cosa més dura que pots ballar a la vida. És mitja hora de no parar i quan pares, pares de cop i has d'estar a l'escenari fent veure que no passa res amb tota la suor que et va caient amb els focus aquí davant i has d'estar en una posició així o així durant 5 minuts sense moure't i llavors tornar a començar-te a moure. És de les coses més dures. Llavors jo intentava anar a córrer i aguantar tota aquesta estona sense parar. I això era més dur que córrer tota aquesta estona. Llavors després ja comença el que és la jornada laboral, que comença amb la classe de ballet, sempre, cada dia. Abans de la classe de ballet tots els ballarins ja som a l'estudi. Hi ha gent que arriba fins i tot una hora abans per escalfar i estirar. Normalment els ballarins ens passem tot el dia, excepte quan estem ballant en si, vestits així. Així, anem tots molt disfressats. Això. Pantalons com aquests, que són com d'un material de plàstic, per mantenir-te calent, però són molt flexibles, és a dir, que no es trenquen, no els pots moure. Els típics escalfadors. Tots anem així. I per estirar, perquè passem moltes hores del dia estirant i autotorturant-nos, per exemple, fem servir coses així, ho poses al terra i tu passes per sobre, fa molt mal, o coses així, per fer massatges. També ens agrada utilitzar boles d'aquelles amb punxes o boles de tennis per fer-nos massatges. I llavors comença la jornada laboral, encara no havia començat, amb una classe de ballet. La classe de ballet comença sempre amb una barra, que és quan ball, perquè has agafat en una barra, i sempre va de pas més senzill, que serien els pliers, que és doblegar els genolls, a les coses més complexes i més difícils que requereixen que els músculs estiguin calents, perquè si no et pots lesionar, que serien els grand mouvements normalment, que vol dir aixecar la cama molt amunt, estirada. Això normalment és mitja hora. Després es passa al centre, és a dir, se suposa que al centre has de fer el que has pogut fer a la barra, però sense el suport de la barra. I també es comença, diguéssim, que de més senzill a més difícil. Es comença també potser per uns pliers, llavors es comencen a introduir girs, les piruetes, com les que hem vist, el que passa que aquell tipus de piruetes que hem vist al vídeo es fan normalment al final de la classe perquè són difícils i necessiten espai. I després l'últim que es fa a la classe de ballet són els salts, i els salts el mateix. Es comença pel que s'anomena petit allegro, que és amb dos peus i no t'eleves gaire del terra, i s'acaba amb gran allegro, que ja seria el gran GT, que és la típica foto de la ballarina, diria que tinc una foto, amb les cames obertes a l'aire. Normalment s'acaba amb el Gran GP, que és el salt potser més famós del ballet. I això ha sigut una hora i mitja. Després de fer tot això, normalment es passen 6 hores, com a mínim, assajant. Aquests assajos varien molt depenent de la companyia i del tipus de temporades que siguin. Bàsicament, per dividir-ho molt de manera molt senzilla, hi ha 2 tipus de companyies. Hi ha companyies molt grans, molt jerarquitzades, i hi ha companyies més petites. Les companyies grans, diguéssim nacionals, que estan en una capital, com que hi ha molt públic, poden permetre's fer un mateix espectacle durant, posem, un parell de setmanes. Poden fer diversos espectacles iguals i vindrà gent. A les companyies més petites, en ciutats més petites, pots fer el mateix espectacle 1 o 2 vegades, perquè sempre és el mateix públic i el públic necessita varietat. Llavors, depenent de si fas molts espectacles variats o només uns quants espectacles sota la temporada, estaràs assajant més o menys peces diferents a la vegada. Hi ha companyies on es treballa una sola peça durant un parell de setmanes i llavors es fa aquella peça. Hi ha altres companyies on es treballen 3 o 4 peces que són les que es faran en els propers 3 mesos. Per exemple, la temporada d'estiu, doncs es fan aquells ballets. A la majoria de llocs, inclòs el lloc on estava, que era un lloc d'una ciutat més mitjana, normalment treballaves 3 o 4 ballets diferents alhora. És a dir, que potser el teu primer assaig després de la classe tenies 1 hora i mitja de segon acte de Llac dels Cignes. Després tenies una estona de pausa, quan dic una estona vull dir 5 minuts de cortesia per si has d'anar al lavabo, de Don Quixot. Després tenies una cosa més neoclàssica o una cosa més contemporània. Estaves tot el dia treballant coses diferents. Només quan falta poc per un espectacle, sobretot si és una estrena, es centren els esforços, sobretot en els assajos que ja són a l'escenari. Però això és una altra part. Estic parlant del que es fa a l'estudi. I normalment es treballen moltes coses alhora. Llavors, en un dia d'actuació, després de tot això, normalment el ballarí se'n va cap al teatre i allà al teatre hi ha assajos a l'escenari. També hi ha molts tipus diferents d'assajos a l'escenari. Hi ha assajos que només són d'emplaçament, perquè les figures quedin bé i sigui tot simètric, d'entrades i sortides, perquè en un ballet hi ha molts canvis, assajos de llums, només per veure com queda el vestuari, que tot estigui bé, assajos de vestuari, que senzillament veure si a tothom li va bé el vestuari, o assajos generals, que ja seria amb tot. Quan a més és una companyia que treballa amb orquestra, hi ha d'haver uns quants assajos amb l'orquestra per veure si els tempos que el director demana als seus músics són els mateixos que els del CD amb el que la companyia ha estat treballant. El tempo és importantíssim per un ballarí perquè hi ha segons quins moviments que si els has de fer molt més ràpid o molt més lents són impossibles de fer. Llavors és molt important i és molt important portar-se bé amb el director de l'orquestra perquè no passin coses desagradables a l'escenari. Però es treballen totes aquestes coses alhora. Llavors vas a l'escenari, fas aquest assaig i llavors després t'has de maquillar i t'has de pentinar segons el que requereixi l'espectacle. A companyies com de les més grans, com el Royal Ballet, de les que poso d'exemple, tens maquilladors i perruquers que t'ho fan, però normalment t'ho has de fer tu mateixa. I després d'això fas una altra. Evidentment, la classe de ballet l'havies fet potser a les 9 o a les 10 del matí i has de ballar a les 8 del vespre un espectacle. Llavors, evidentment, necessites tornar a escalfar i es torna a fer una classe de ballet, que pot ser a l'escenari, pot ser en una sala que hi hagi al teatre o pot ser un escalfament que fas tu sol, no necessàriament amb un professor. I després es fa l'espectacle. Després de tot això, has d'estar fresc com una rosa per donar el millor de tu i fer un espectacle de 2 o 3 hores i tornar cap a casa i el dia següent tornar a començar i el dia següent tornar a començar. És a dir, que són moltes hores, com podeu veure. Els tipus d'espectacles són diferents també depenent del país. Aquí a Europa, a nivell de ballet, de dansa clàssica, s'estilen els ballets del repertori clàssic, és a dir, són peces que estan dividides en 2 o 3 actes, alguns 4, com el Llac dels Cignes, i els ballarins apareixen a tots els actes, és a dir, tu estàs ballant de principi a final. En canvi, per exemple, als Estats Units, George Balanchine, que no sé si us sona, George Balanchine, Era molt amic de Stravinsky i va crear ballets com L'ocell de foc o Petrushka, amb música de Stravinsky. Era un ballarí rus que va emigrar als Estats Units i va crear la seva pròpia escola de ballet, que és l'Escola Americana. Va crear tot un repertori de peces que són el seu ballet clàssic, tot i que és bastant més modern que el que tenim aquí. I els ballets d'aquest coreògraf només duren 20 o 30 minuts. Llavors, en una nit, veus tres espectacles curts diferents i sovint no són els mateixos ballarins. És a dir, que els ballarins principals aquell vespre només han de ballar mitja hora, mentre que els ballarins europeus normalment han de ballar com a mínim dues hores. Parlo dels ballarins principals. Normalment el cos de ball pringa i ho ha de ballar tot. Està a l'hora i mitja ballant. Us estic parlant de principals i cos de ball. Totes les companyies de dansa tenen una jerarquia. En algunes és explícita, és a dir, que tu tens un contracte per aquell nivell de jerarquia i això es veu en el teu sou i en el tipus de papers que tens. I en altres companyies no és explícit, però la gent ho sap pel tipus de papers que els hi donen. Llavors, aquests nivells serien els ballarins principals, que són les estrelles, tots aquests ballarins famosos que us he ensenyat al principi són ballarins principals. Després vindrien els primers solistes, que són com els solistes més importants. Després vindrien els solistes, després els demisolistes. Per exemple, fer de petits signes al llac dels signes, aquests quatre signes, seria considerat demisolista barra solista. Llavors hi ha els corifeus, que serien a les danses de grup potser els que estan més al mig o hi fan una part una mica diferent. I llavors hi ha el que és el cos de ball, que és el grup que hi ha darrere. Les noies que estan en fila al costat i al costat quan la parella principal balla fent una pose és el cos de ball. Les jerarquies poden ser més o menys, és a dir, no totes les companyies les tenen totes, depenent del tamany. I com he dit, hi ha altres companyies més petites on tu no tens un lloc concret, sinó que potser en un ballet fas cos de ball i en el ballet següent potser perquè és un estil que s'adapta més a tu o perquè ja portes un temps en la companyia i has demostrat que pots fer més coses, doncs et donen papers diferents. Jo he ballat tant cos de ball, evidentment tothom comença com a cos de ball, com demisolistes, com algun paper solista o principal en algunes peces més modernes. I això seria el dia a dia dels ballarins. A part d'aquest escenari, hi ha moltíssima feina a darrere. Bueno, més o menys jo volia explicar-vos això. Espero que hagueu après alguna cosa nova i hagueu vist que ser ballarí, malgrat... A veure, potser us he pintat un retrat molt negre del que és ser ballarí. Evidentment és una carrera molt curta, molt sacrificada, molt dura físicament i mentalment, molt competitiva també, però molt gratificant aconseguir els aplaudiments al final d'un espectacle, veure les futures generacions que has inspirat per decidir ser ballarins o veure com un públic plora o riu amb tu, doncs no ho canviaria per res del món. Així que, bé, per mi és tot. Si algú vol fer alguna pregunta.
Aquí.
Sí.
Aviam, no has parlat gens dels coneixements musicals que segur que teniu.
Sí.
Perquè, doncs, seguir amb l'exactitud que es fa tot el ritme.
Exacte.
Suposo que es necessita...
És molt important. En els conservatoris existeixen assignatures que es fan que són de llenguatge musical. És importantíssim, de fet, hi ha ballarins que malauradament no tenen un sentit de l'oïda gaire afinat i es nota. I evidentment has d'aprendre una coreografia i l'has d'aprendre amb una música. És a dir, és molt important i és més difícil del que sembla, sobretot en peces més modernes de compositors més moderns que no fan el típic 8-8-8-8. Sí, sí, és molt important.
I l'Anna Pavlova no ha sortit...
Vull dir, podria haver-ne dit moltíssims, però sí, Anna Pavlova també podria ser una altra Maya Plissetska, hi ha ballarins russos famosos, n'hi ha moltíssims.
Aquí. Tu vas haver de marxar fora de Catalunya, fora d'Espanya.
Sí.
Suposo que és una cosa bastant habitual a un percentatge molt alt dels ballarins que es formen aquí que han de fer la seva carrera professional a fora.
Exacte.
Quin percentatge és i per què passa?
Percentatge exacte no te'l podria dir, és un percentatge molt elevat i passa per diferents coses. El primer motiu és que aquí no hi ha tradició, literalment. El ballet està vist com una cosa que rinclona, aquí s'ha apostat més pel contemporani i els que volem ballar ballet hem d'anar a Europa Central o a Europa de l'Est o a Amèrica per ballar ballet, no s'ha apostat pel ballet. Això es veu clarament amb el fet que no hi ha companyies de ballet en aquest país, a part de la Companyia Nacional de Dansa, que ara torna a ser una mica clàssica, però mentre hi va haver el Nacho Duato de director, era molt contemporània, no hi ha cap companyia de ballet, hi havia la companyia del Víctor Ullate, que ha tancat, i no vull entrar en els intents de ballets que s'han fet aquí, perquè una companyia on els ballarins no els hi paguen, evidentment, no és una companyia professional de ballet. Estic parlant, evidentment, del ballet de Catalunya i el ballet de Barcelona i aquests sucedanis que han sortit ara. Llavors, si aquí no hi ha feina, evidentment, hem de marxar fora. L'altre motiu és que els conservatoris que hi ha aquí, malgrat que alguns són bons, en general, com que no tenen companyies on desembocar, no funcionen bé com a cantera i els ballarins senten la necessitat d'anar a escoles amb més renom internacional on sàpiguen que podran aconseguir millors feines. Hi ha molts ballarins que no es graduen, per exemple, no hi ha gaires ballarins que es graduïn de dansa clàssica a l'Institut del Teatre. La majoria, jo inclosos, decidim marxar perquè aquí no s'ofereix gaire experiència a l'escenari. Com a molt es fan uns tallers que es fan dos cops l'any, dues actuacions, i normalment són per famílies i amics. No és una experiència professional. En canvi, per exemple, a l'Escola de Londres on em vaig graduar vam estar 3 mesos de tour pel Regne Unit fent com a mínim uns 30 espectacles amb públic de veritat que pagava per venir-nos a veure. Llavors s'adquireix una millor experiència anant a fora. També si marxes a estudiar fora, el normal és que facis contactes i ja trobis feina a l'estranger. I per aquest motiu la majoria de gent no vol tornar, però bàsicament és perquè aquí no hi ha feina, no n'hi ha, i tothom ha de marxar. Sí.
M'ha semblat abans, quan has explicat la relació amb els directors d'orquestra, que podia haver-hi com mala sintonia, i m'ha semblat que potser això amagava alguna història o si t'ha passat algun cas. I a part d'això, si podries explicar com alguna cosa que t'hagi passat com... d'anècdotes, de coses d'haver de fer com improvist o...
Sí.
Casos excepcionals, vaja.
Moltíssimes. El tema de l'orquestra, per exemple, va ser molt important en un tour que vam fer a Milà. Era una orquestra d'estudiants, no havien tocat mai junts i no acabaven de tocar del tot bé i havien de ballar al Llac dels Cignes. El director no havia treballat mai amb una companyia de ballet, així que encara que estava familiaritzat amb la música, no sabia quins tempos són els ritmes, necessitàvem per ballar. I, per exemple, hi havia passos que eren d'una lentitud que el ballarí ja havia acabat de caure d'un salt i havia d'estar una estona fent veure que acabava el salt perquè la música encara no havia arribat a aquell moment, o alguna noia que estava fent un gir i se li acabava, havia de baixar del gir perquè encara seguia la música i ella en teoria ja havia acabat aquell moviment. Altres coses que ens van fer, és molt important en un ballet saber quan has de posar la música per començar. Hi ha música que comença abans que entrin els ballarins a l'escenari, hi ha música que ha de començar quan el ballarí fa una posició i s'espera, per exemple, 3 segons, llavors comença. Hi ha músiques que han de començar quan el ballarí fa així amb el braç. Tot això no es va acabar de fer bé, llavors, per exemple, una de les coses més difícils que ens han passat, la dansa dels 4 signes. Normalment els 4 signes surten a l'escenari agafats i es preparen. Llavors comença la música i poden començar. Doncs nosaltres estàvem a les bambalines esperant i va començar la música. I doncs jo era la primera, així que era la que havia de decidir què feia tirant del carro, i com que normalment per sort la dansa dels 4 signes comença fent el mateix moviment, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà, aquest coneixement musical que tenim ens va ajudar per intentar enganxar-ho la segona vegada que es feia el moviment. A part de que alguns solos de violí sonaven com si estiguessin matant un porc directament. Directament, va ser una experiència. És molt important, i hi ha ballarins que potser no tenen bona relació amb el director i s'ha notat que el director ho ha fet més lent o més ràpid del que havia demanat el ballarí. Però sí.
En països en què hi ha una forta repressió, una forta disciplina política, s'ha notat en l'aprenentatge, que no desenvolupament, que no expressió artística, però sí en l'aprenentatge de tota aquesta tècnica, de tot aquest món del ballet, hi ha més força, més pressió perquè doncs, la gent que s'hi vulgui dedicar doncs, hi hagi realment unes escoles amb molta disciplina?
Més tradicionals i més amb disciplina. El ballet en general requereix molta disciplina. Sí que és cert que hi ha professors que no tenen gaires habilitats socials i no saben comunicar les correccions de manera gaire constructiva. I sí que pot ser que en països de l'est o països on encara no diguéssim que a nivell polític o com funcionen les coses siguin tan evolucionats com aquí, sí que es pot notar la diferència, però evidentment la imatge de la professora amb el bastó que va pagant els alumnes no existeix. Està prohibit, però el ballet és un art físic i que un professor et toqui per corregir-te no és un abús, no t'està fent mal. Vull dir, t'han de tocar, t'han d'ensenyar com ho has de fer, perquè jo et puc repetir 30 vegades això ho has de fer així, però fins que no t'ho ensenyi amb el teu propi cos i tu notis com ho has de fer, no ho pots fer. Llavors, en aquest sentit, sí que potser hi ha gent que li pugui xocar, que un professor estigui tota l'estona tocant-te i tu poses una posició i quan el professor t'ha acabat de tocar et deixa en una posició completament diferent, però és necessari. I la disciplina, bé, és molt dur. Potser hi ha coses que es poden dir d'una altra manera, però és molt dur i molt competitiu i no tothom arriba a ballar. Així que si no hi ha un mínim de nivell d'exigència, et quedes pel camí.
Quin tant per cent hi ha d'alumnat que no segueix, que ha començat? Un 95%?
Depèn de l'escola, suposo. Per exemple, a Rússia estic segura que s'ho prenen molt seriosament i els nens i nenes que entren a escoles com la Vaganova, la majoria acaben ballant. També tenen grans companyies, només a la ciutat de Moscou, no sé si ho sabeu, però hi ha més de 50 ballets, només a la ciutat de Moscou. Llavors hi ha més feina per tothom. També és cert que a Rússia pràcticament cada noia vol ser ballarina. N'hi ha moltes més. D'aquí, de que comencés a l'Institut del Teatre amb mi per l'especialitat de dansa clàssica, només he ballat jo a nivell professional, dansa clàssica.
Aina, et volia dir, ens has posat uns vídeos que estan molt bé, però a mi m'hauria agradat veure't a tu.
Sí, tinc vídeos de la companyia a casa, el problema és que són ballets sencers de molta qualitat i a l'intentar portar-los amb el pendrive no em deixava, i per la pròxima vegada intentaré tallar-los d'alguna manera perquè es puguin veure. Sí que m'hagués agradat ensenyar-vos alguna cosa.
Després et volia aquí. Hola, et volia preguntar, per tu el que expliques amb aquesta duresa, el suport emocional, teniu un suport emocional, psicològic, com alguns esportistes d'èlit? perquè estàs parlant d'una duresa del dia a dia i d'una exigència personal que potser...
El suport emocional és, suposo que la teva família, si tens sort de tenir uns pares que et recolzen, que no sempre és així, sobretot fa anys, en el cas dels nois serà més difícil. Potser a les companyies més grans i avui en dia, o a les escoles, sí que hi ha un psicòleg i un suport emocional, però en general no hi és, però és que som persones molt fortes, molt dures, amb les idees molt clares i que som conscients de que hi ha d'haver un sacrifici i som conscients que hi ha certa crítica o certes decepcions que s'han d'afrontar. Per exemple, aconseguir feina en el món del ballet és dificilíssim. Els processos d'audició són molt durs. De fet, són molts ballarins i hi ha molts pocs llocs de feina. Llavors, tu per aconseguir feina el primer que has de fer és enviar un correu electrònic a una companyia amb el teu currículum, fotos i vídeos. Els vídeos cada cop són més importants. De 500 correus que rep una companyia, potser decideixen convidar 50 persones en una audició. Audició és com un càsting, sí, per aconseguir feina. Aquestes 50 persones s'han de pagar aquest viatge a un altre país amb els seus propis medis. Quan ets ballarí professional potser tens diners, quan no, quan ets estudiant, que és el que sol passar, han de pagar els pares, és a dir, que hi ha d'haver aquest suport des de part de la família. Quan arribes allà et posen un número i comences amb una classe de ballet. Si tens sort, en aquella audició només faran talls o eliminacions després de cada fase, és a dir, et deixaran fer una classe de ballet sencera, et deixaran fer una variació. Molts cops el que passa és que després de cada exercici, és a dir, tu has viatjat fins a aquell lloc, has fet tot aquest sacrifici, arribes, fas uns pliés i quan s'acaba la música, que dura un minut, el número tal, moltes gràcies, ja pots marxar. Després de cada exercici, llavors, d'aquests 50, potser quan acaba la classe de ballet, en queden 20, estic posant números per dir alguna cosa. Llavors aquesta gent han de fer una variació. Una variació és una peça d'un o tres minuts per ballarí o ballarina principal. Per exemple, pots ballar la variació d'Odil, el signe negre, del tercer acte. I fas aquesta variació, cadascú la que s'hagi preparat. D'aquestes 20 persones potser en queden 5 o 6. Llavors aquestes persones normalment han de prendre una peça de repertori de la companyia. Normalment aquest repertori sol ser més neoclàssic o contemporani, per això que he dit que el ballarí d'avui en dia ha de ser versàtil. Te l'has de prendre amb el temps que et donen, tu has de prendre allà mateix i ho has de fer. Si tens sort i passes aquesta fase, llavors hi ha la fase de les entrevistes. Vas, et fan una entrevista i et diuen que moltes gràcies i que ja et diran alguna cosa. I llavors quan ja tornes a ser a casa, normalment reps un correu. El 90% de les vegades aquest correu diu que moltíssimes gràcies per venir a l'audició, que molta sort amb la teva carrera professional, però no ets el perfil que estem buscant. En algun cas et diuen que moltes gràcies. Què passa? Que aquestes audicions a més estan molt, molt amanyades. Hi ha molts cops on les companyies reben subvencions estatals per fer audicions cada any, tot i que no necessitin ballarins nous. Llavors ells la fan, però en el fons no estan buscant a ningú. Hi ha altres cops que ja han parlat per avançat amb la persona que aconseguirà la feina, però el mateix, per temes burocràtics, aquesta persona ha de passar pel procés i tota la resta de gent que ja han anat pensant que trobarien feina. Hi ha altres cops que encara que tu hagis sigut el millor de l'audició, potser aquell dia estaven buscant una noia rossa amb els ulls blaus per fer el paper d'Aurora de la Bella Dorment en el següent ballet. Llavors, encara que tu ho facis estupendament, doncs moltes gràcies. Llavors, el que molts fem és el que se'n diu audicions privades, que és escriure directament en una companyia, normalment això es fa si coneixes algun ballarí que ja treballa allà, i demanes si pots fer classe amb aquesta companyia durant una setmana, més o menys. Llavors tu vas, et poden veure, perquè evidentment en una classe amb 50 persones més amb un número, pràcticament no et poden veure, i llavors normalment això és com aconseguim feina tots, jo inclosa. Jo vaig estar 2 anys sencers fent audicions, i per audició pública, que és el que se'n diu, no vaig aconseguir feina. Vaig aconseguir feina quan vaig parlar amb una companyia directament. Així que... És
Aina. Aquí davant. Quan vas començar aquí, que com deia la Montse, aquí en aquest escenari et vas estrenar, amb 5 anys o 6, recordo les teves filles també. No, no se sent? Ah, perdó.
El problema que tenien les professores era trobar algun nen que pogués ballar. I potser eren, no sé, 50 nenes a l'escola i un parell de nens. Això encara és així?
De les escoles de barri...
Les escoles o els llocs on, on tu has anat, a l'institut, al Oriol Martorell, a l'Institut de Teatre, on tu has anat pujant, la proporció era aquesta?
Sí, sí, la proporció sempre és la mateixa. Si no, hi hauria tants ballarins al món com, no sé, professors. No, no, no. És la mateixa la proporció. Sí, sí. Hi ha moltes persones que comencen a ballar. De fet, quan he dit que soc ballarina professional, en molts dels casos, jo feia dansa quan era jove. Ho vaig deixar quan els estudis van començar.
No em referia a això, perdona. Em referia al sexe. Vull dir que hi havia 25 nenes per un nen.
Ah!
Saps què vull dir? No que arriben a ser professionals una de cada 100, sinó que la proporció entre nois i noies...
Aquí a Espanya molt. A altres països jo m'he sorprès de veure més nois. Però no, sí, sí. I els nens se'ls tracta... Se'ls posen un pedestal, se'ls tracta molt bé. Els nois ballarins viuen... bastant millor que les noies ballarines perquè són moltes noies i hi ha molt pocs nois, van molt buscats i és difícil. De fet, aquí a Castellà crec que n'hi havia dos i quan ho van deixar doncs, va ser bastant drama. Sí, sí. És molt desproporcionat. Sí.
Sí, perdó, una qüestió referida al que has anat explicant. Tu has parlat molt de ballet, que és la teva especialitat, però diguem-ne que hi ha el que diem dansa contemporània, que diguem-ne és gairebé toca ja amb el món del teatre. Per exemple, jo recordo moltíssim, perquè m'agradava molt, Pina Bausch, no? Que era diguem-ne ballarina. No sé si tenia formació clàssica, imagino que sí. Però clar, el que feia aquella ballarina era gairebé ratllava el teatre, era propi del teatre. Què n'opines d'aquest tipus de dansa que gairebé diríem s'apropa molt al que és, s'acosta molt al que és el teatre?
Crec que qualsevol ballarí que es dediqui a la dansa avui en dia t'estarà ballant un dia un llac dels cignes i el dia següent t'estarà ballant una cosa on pràcticament no es mogui. De fet, el paper de Solveig que jo feia, bàsicament el que feia era caminar com una dona de 80 anys per l'escenari i és un dels papers que més m'han omplert a nivell artístic. Qualsevol ballarí que d'avui en dia, sigui del país que sigui, balla totes aquestes coses diferents i no, vull dir, no tinc cap mena de prejudici. No, no, tot és art, tot és dansa i tot és expressió.
M'estan demanant si faries el favor de fer aquests passos de balleta que no poder terminar.
Amb les botes...
Tens un problema de genoll.
Sí, m'han operat dos cops del genoll aquest últim any, o sigui que el ballet encara queda una mica lluny.
Bé, estem molt agraïts a la teva presència i d'haver respost a les nostres preguntes. Moltes gràcies i vaja, que tinguis molts èxits, que et vagi molt bé la teva carrera artística i esperem saber de tu molt bones notícies.